Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa.
Engeguem aquesta segona hora del Penedès en xarxa reprenent el tema de la setmana, que se centra en la tornada a les aules, amb tres directores d'escoles del Penedès. Que, Lourdes, en recordes qui són?
Doncs sí, en tenim a la Isabel San José, directora de l'escola Circei de Moja. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim a la Paqui López, directora de Badruna al Carme de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Paqui.
Bon dia.
I tenim a l'Anna Vidal, directora de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, a mi m'agrada, com cada any, que sempre tenim dones. I això per mi és un luxe. Perquè, bueno, no sé si us haureu dit, però jo sé que normalment entre vosaltres us coneixeu, en parleu o no, però per què hi ha tanta dona, directora? I a silenci ara mateix. Em sabríeu dir per què o no?
Faria la broma les escoles, que en aquest cas els homes són més llestos i no volen, però...
No,
que va. És un món, bueno, encara ara no tenim molt, almenys nosaltres, molta més dona, professora, no? I mestra, que no pas nois. Per tant, bueno, els equips directius, el nostre, per exemple, tots som noies.
Sí, el nostre també.
El meu, en aquest cas, aquest curs, som dos nois i jo, de noia.
Ah, mira.
Però, bueno, en general és que és veritat el que deia la companya, no? Que al final, sobretot a les escoles primàries, el professorat és femení.
Exacte. A ESO, potser, no? Hi ha més noi, en el nostre cas, per exemple. Però, bueno, nosaltres hem anat incorporant, A primària ja en tenim dos. Bé... Ara, allà, mira, tenim una substitució d'una mestra que pobra, no ha pogut començar, que ha tingut un problemilla amb el peu, i tenim un noi que la ve a substituir. Que és com atípic, eh? O sigui, estem tots com... Oh.
És curiós perquè jo tenia entès, o depèn dels cursos, o de si anem cap a l'ES o al batxillerat, que hi havia més homes que dones.
Infantil i en dones, bàsicament. Sí. A primària... infantil, jo és que he conegut molts pocs homes.
Pocs, sí.
A primària, més dones.
A primària, sí. Vull dir, a primària comencen a haver alguns homes. Per exemple, a la nostra escola, si ara comptava, jo crec que uns 5 som, 5 nois ja.
De
primària.
De 20...
Ara 22. Hi ha 5 nois. Però a infantil també n'he conegut pocs,
Mhm. Bueno, anem a la part que la majoria d'humans no coneixem, que seria aquest intríngulis que teniu a les direccions i tot plegat. Com és un dia a dia vostre pel que fa a gestionar? Perquè parlem de direcció, gestionar el dia a dia, els mestres, els profes... Això com ho feu?
Pues el dia a dia és impredecible. Sí. Tu arribes a les 8, en el meu cas, arribes a les 8 dient haig de fer això, 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 i no ho aconsegueixes molts dies, perquè et surten entremig mil coses, i ja està. Però bueno, anem fent.
Jo exactament igual. Vull dir, hi ha l'anècdota de que Lourdes m'has hagut de trucar, perquè jo ho tenia ben apuntat a l'agenda a les 9:15 a Domeny Ràdio, però m'has trucat i dic, jo, és que encara no he obert l'agenda. Se m'havia anat totalment, i que si ara una mare els llibres, que si ara l'altra el menjador, que si ara ve un mestre que li falta no sé què, jo, de veritat, que havia passat la primera mitja hora que no, encara no m'havia ni situat. Doncs, pues mira, així va, així anem.
Sí, sí.
Jo també afegiria, igual que les meves companyes, que crec que els hi deu passar el mateix, que al ser d'escola, doncs, més petita, no?, com som les tres, la burocràcia, que segur que també estaran d'acord amb mi, no?, que en tenim molta, no?, que cada vegada passem més hores sentades, doncs això, omplint paper, no? A més, nosaltres afegim el que deien les companyes al dia a dia, no? El dia a dia que és tot, no? Perquè en una escola petita, toc, clar, tens de tot, des del menjador, a les extraescolars, a, no? Qualsevol cosa, per tant, distretes.
Jo afegiria una petita reivindicació en aquest sentit, perquè la burocràcia és la mateixa que a les escoles grans, però el sou de les direccions de les escoles petites és molt més baix.
Tens raó. Uh-huh.
O sigui sí. Això no ho he trobat lògic en cap moment, no? O sigui, sí que és veritat que tens menys alumnat, menys família, però l'organització del centre, la burocràcia, tota la part administrativa és exactament la mateixa.
Sí, sí, és així. I a part que jo també... El tema és que has d'estar, perquè jo, per exemple, bueno, també ja fa que sóc a l'equip directiu molts anys i bueno, perquè m'hi he trobat, però m'agrada molt ser mestra i entrar a les classes i bueno, finalment m'he adonat que no es pot fer tot, no? Vull dir, arriba un moment que jo me poso tot l'horari ple i després vaig traient, perquè jo, evidentment, no he pogut entrar encara a cap classe i no sé si aquesta setmana podré entrar. A veure, que de poder entrar sí que podríem, però després no solucionem el que passa als despatxos, no? Els dies a dia. Llavors, clar, jo penso, bueno, si jo tinc aquest càrrec és perquè l'escola funcioni i tinc que estar aquí pues, solucionant i intentant arreglar. Llavors no puc entrar a les classes, però també ho trobo molt a faltar, saps? I bueno, jo me trobo amb això.
Moltíssim. Mm. Jo que més soc d'infantil, trobo la canalla petita a faltar, vamos, moltíssim.
Sí. Jo, per sort, he pogut mantenir el continuar fent classes. Jo soc profe d'ESO, d'Història, i continuo, per sort, fent primer i segon d'ESO. He pogut mantenir-ho,
de moment. A totes les classes, des de P4 fins a 6è, entro a totes. Vull dir, intento fer una hora a la setmana a totes, perquè així també coneixo tots els alumnes,
clar,
saps?
Està molt bé.
Bueno, estic encantada, però, i em fa una ràbia el dia que no puc anar-hi, però que jo entraria molt més, em refereixo, però no pots, perquè si no deixes de banda una altra cosa que també és important.
Clar, bueno, pel que veig, tenim aquí a tres dones que són mestres, no? Perquè ens estem descrivint com a mestres, no com a directores.
Sí, correcte.
Això a mi em passa, és una anècdota que sempre em passa a vegades quan et presenta algú o el que sigui, no? I sempre dius, jo soc profe, no? Soc profe d'història, soc profe, no?
Sí,
i algú a vegades et ratifica i et diu, bueno, ets dire, no? Bueno, sí.
Bueno, a mi em va costar, afegir la coletilla de soc la directora, o sigui, a mi em va costar, perquè és que és com molt... És que al final ets mestra,
i
ja està. I l'afegitó és que aquests anys t'has posat de directora, però...
Sí. És un servei, no?, que assumeixes durant un temps, no?, perquè t'estimes el lloc i ja està.
Exacte,
no?
Sí.
Permeteu-me una pregunta. Abans no sé qui ho ha dit, si la Isabel o la Paqui, perdoneu que a vegades les veus no les controlo, que no cobreu el mateix que altres directors o directores. Això en base a què és? Pregunta, eh?
Bueno, perquè va per número de grups que tens a l'escola.
Línies.
Sí, per escales, no? De tal a tal quantitat de grups, pues sí, els càrrecs es cobren en funció d'això.
Mm. Per grups o número de mestres? Ara no ho recordo. No sé si era per
jo diria que és per grups, no? Jo diria
en el nostre cas va per línies. No sé vosaltres, però sí, va per línies.
Jo diria que sí. O línies, això.
I igual també afegiria els equips directius, no? Que llavors també canvia, perquè deus poder tenir... algú més, no? Deus poder tenir pues, algun ajudant, no? O un sotsdirector, o no?
Com més gran és l'escola, més.
Però en el nostre cas no podem.
Clar, però
i després...
jo...
Ai, perdona. Que les escoles petites no només pateix l'equip directiu, sinó que tots els càrrecs de coordinació,
La
coordinació d'infantil, la de primària, també es veu minvada, perquè, per exemple, en el nostre cas... que tenim, tenim només un únic coordinador de primària per tots els cursos, i perquè va per grups que tenim a l'escola. Clar, llavors tenim una única persona per coordinar tots els docents de primària. clar, i llavors, clar, és que és, la és el mateix d'abans, no? És la mateixa feina, però amb menys gent. Llavors, quan hem de fer grups impulsors perquè volem implantar un projecte, és que moltes vegades hem de duplicar, no duplicar, o sigui, estar present a més d'un lloc a l'hora. O sigui, que si jo formo part, jo sóc membre de l'equip directiu, però també haig de ser coordinadora digital. I si fem un grup impulsor, jo què sé, d'un nou projecte, doncs també haig de ser-hi com a directora, però els mestres igual, o sigui, és que... Les desavantatges de l'escola petita.
Sí, sí.
Clar, jo això no ho sabia, però clar, òbviament, en una escola gran entenc que hi ha molt més administratiu que no pas en els vostres casos, no?
Bueno, sí, en el cas de l'escola nostra, el Circella, aquest any tenim molta sort perquè l'administrativa està a temps sencer, a temps complet, sí. Que fins
nosaltres
ara
també.
Venia 3 dies a la setmana. No, 2 dies i el tercer i quinzenal. O sigui que això ja és un gran què, aquest curs, que jo ho he notat també bastant a l'inici de curs. Però bueno, anem fent.
El tema és que sí que és per línies o és per número d'alumnes, però és que el que s'ha de fer igual, saps? I a vegades, doncs clar, hi ha d'haver doncs, un coordinador d'això, de l'altre, i s'ha de fer. I llavors, doncs clar, és igual si és una escola gran o és petita, però s'ha de fer.
Clar. Al final és el que diem. A quins reptes us enfronteu aquest curs davant els possibles canvis que ha hagut des d'ensenyament?
No, jo ja no és per reptes o canvis d'ensenyament. Jo, mira, vaig començar el claustre i jo dic que el meu repte d'aquest any principal és treballar amb tranquil·litat, perquè vam acabar el juny fatal. I el meu únic repte és la tranquil·litat. Hem d'aconseguir planificar i anar més tranquils que el curs passat. Aquest va ser el meu repte. Ja us diré l'any que ve si l'he aconseguit o no.
Sí. Crec que és el gran repte de tothom, eh? No sé si... Esperem.
Jo, sí, de canvis, n'hi ha 50.000. Hi ha 50.000 coses que no entens, coses, ordres que et venen, no saps, però l'important és tranquil·litat i anar fent.
Isa, Paqui?
Nosaltres, bueno, com han dit elles, com em sembla que havies fet referència abans, no?, amb el canvi doncs, amb la LOMLOE, doncs, que aquest any ja entra de ple, no?, a tots els cursos. Abans una companya deia, no?, de fet, notarem pocs canvis a nivell de funcionament perquè els que ja treballàvem doncs, fent situacions d'aprenentatge o per projectes, no?, els que ja treballàvem així, pocs canvis més hi haurà, no? Potser sí, a nosaltres sí que aquest any la nostra fita és tenir les programacions fetes com ens demanen noves, no?, tenint en compte totes les situacions d'aprenentatge i l'educació competencial. Sí, la part, mira, una altra vegada, la burocràcia, tenir el paper, que és el que més ens costa als mestres, perquè ens encanta la batalla d'estar allà amb els profes, amb els nens i a les classes, però això de després tenir-ho tot sistematitzat per escrit costa més, no? Nosaltres hem fet aquest objectiu aquest any, per veure si ho aconseguim. També com l'acompanya, si em convideu l'any que ve, us dic si ho hem aconseguit o no.
Déu-n'hi-do, perquè fa goig, la veritat és que... Sempre ho he dit, jo crec que cada any, des de fa 6 anys, que us dic el mateix, és que fa goig veure, no, que aquesta mala fama que teniu, no, de cara a la societat, en els vostres casos no té res a veure, no?, amb el que ens venen els mitjans de comunicació generalistes o el que pot passar en escoles que no coneixem, no? No sé si això també, de cara als pares i... Ui, Anna està dient que no amb el cap.
No, jo te la dono la resposta aquí. El tema és que a vegades una sola família pot fer molt de soroll. Saps? I a vegades es va preguntar això que dius la fama, no?, a segons quines famílies, però, per exemple, com ara a la meva escola n'hi ha més de 200, saps? I jo crec que jo penso que la majoria estan molt contentes. El que passa que, clar, si igual vas a preguntar amb una determinada, i això és el que crec que passa a la societat, no?, que les famílies que fan soroll, doncs, se'ls hi fa molt de cas, però després, a tota la resta, que la majoria estan contentes, ni es pronuncien. I això és el que fa molta mala fama, a vegades, de les escoles, el professorat i direcció.
Isabel, sí, Paqui... Sí,
totalment d'acord, és que és així, tal com ho ha descrit. O sigui, és que és així. O sigui, al final...
Jo crec que, sí, que en el món de l'educació tenim grans, grandíssims professionals i gent que ens prenem molt, molt, molt seriosament, que entre mans tenim a les personetes més importants que tenim a l'escola, que són els infants, i, evidentment, les famílies i l'ajuda que puguem donar, no? I, uf, això... Jo t'asseguro que fa molts anys que volto i això és el denominador comú de la nostra professió. Fixa't que abans, quan hem començat, tot aquest optimisme, al final, no et pensis, que no, igual no és tan optimisme, és realitat, és tenim una colla d'obstacles a vèncer i com que tampoc ens els solucionarà ningú, doncs endavant, no? Ens arremanguem i fem el que calgui perquè ens encanta la nostra professió. Uh-huh. I bueno, jo penso que tenim molta sort les escoles de tenir els equips que tenim, la veritat.
Sí, sí. Bueno, a veure, és que jo afegiria també que al final nosaltres som docents que ens hem posat en un càrrec, amb la qual cosa intentem fer la feina de la millor manera possible, sí, i que moltes vegades com a persones humanes ens equivoquem, però bueno, com deia la companya, que moltes vegades això, una única família o un parell de famílies se sent molt més que les altres i pot fer molt de mal. Però bueno, és el dia a dia, també.
No toca una altra. M'agradaria saber la vostra opinió, ara que sobretot estan demanant des de diferents ens, no, des d'ensenyament, tant de professorat, per aquesta manca de professors que hi ha, a les vostres entenc que no, però en altres, creieu que és bo que s'estigui obrint tant el meló perquè qualsevol, per exemple, fins i tot jo, podria donar classes si faig el CAP o si em comprometo a fer a l'antic CAP que es feia aquest màster. Creieu que això és positiu de cara a vosaltres o fins i tot de cara a l'educació? No sé si us ficaré en un jardí o no.
No sé.
O no us voleu pronunciar.
És que no ho sé. Jo el que, no sé, el que penso és que... és indiferent de la manera que tu entris, no? No sé, el tema és que la majoria de professionals són molt bons professionals, sempre pots trobar algú i no sé com realment entren. Jo amb el que diem del tema de mestres i tot això, a la meva escola tenim els mestres que ens toca, segons la normativa, evidentment jo penso que són pocs, però segons la normativa és el que ens toca, però a la nostra escola el que tenim molta manca és de professionals per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Val? Nosaltres sí, ens hem reduït molt respecte a l'any passat i així com et puc dir que de professorat estem sobre el que ens pertoca, crec que d'aquest tipus de professionals no. I amb això sí que estem lluitant amb el departament per aconseguir més hores.
Isabel, Paqui.
Jo crec una mica, com ha dit la companya, que en el fons... no ens ha de preocupar per la via, no, en la que algú accedeixi a la docència. El que sí és molt important és que tinguin ganes de ser docents, no? I això a vegades no és només una titulació, no? Bueno, o per sort no és només una titulació. Hi ha d'haver una sèrie d'actituds, hi ha d'haver, bueno, un tarannà com especial, no? Per estar davant d'infants i de joves, no? Tant si són d'infantil com de primària com d'ESO. Jo penso que això no ens ha de preocupar, però sí que siguin això, vocacionalment mestres, no? Perquè al final és el que movem, no? L'alegria amb la que es mou un equip i un claustre i una classe, i, no?
Sí, ha de ser així, ha de ser així. Uh-huh. Però bueno, jo estic totalment d'acord amb vosaltres. És que al final, bueno, i moltes vegades ens arriba també molt de professorat que acaba tot just de començar, i bàsicament és la mateixa situació, però és el que diem, no? Si al final tens aquesta vocació, t'agrada la canalla i estàs més o menys preparat o preparada, doncs endavant.
Sí, i tant.
El tema d'ensenyament, abans parlàvem d'aquesta vaga, de que, bueno, va ser molt descafeinada, l'hoste que, doncs, intentava reclamar, potser fer-ho el dia abans, aixecar-se de la taula de negociacions, doncs potser no va ser el més idoni. Creieu que ensenyament, igual que altres estaments, o altres funcionaris o professionals, haurien de ser dels vostres propis que coneguessin de bona mà, en comptes de polítics, els que us fessin una mica de cas, perquè a vegades, o almenys la sensació que tinc jo, és que una cosa són les reclamacions que podeu fer vosaltres i que sembla que no us escoltin o que ells visquin en realitats paral·leles. Jo no sé si teniu aquesta mateixa sensació vosaltres, tot i que entenc que no us vulgueu posar en contra del departament, eh?
A veure, a mi m'és igual si són polítics o no són polítics, però jo el que sí que penso és que és molt important és que coneguin la realitat de les escoles i que, sobretot els directors que estem al capdavant, doncs, si més no, ens escoltin, saps? Com ara et dic, jo estic demanant més recursos per atendre la diversitat. Doncs que em diguin, a veure, Anna, què tens? Quins alumnes tens? Què et fa falta? No sé què. No, mira, això no t'ho podem donar perquè jo crec que tu això ho podries fer així o l'altre, saps? Vull dir, no sé, que em donguin respostes. Jo no dic que em donguin tot el que jo demano, però que sigui algú experimentat, que vegi el que jo demano i que em pugui donar, doncs, resposta. Ja no sé si és un polític o algú del món de l'ensenyament o el que sigui. De fet, a mi m'han dit que em donaran resposta, l'estic esperant.
Sí, és que al final és bàsicament això, o sigui, sentir-te escoltat, que et donguin alguna solució possible, o sigui, si no pot ser per recursos humans, que pues això, algun recolzament d'algun tipus, I no sé, bàsicament, és que si no... I sobretot, bueno, jo sí que penso que haurien de... No sé si ser docents o... Però sí que haurien d'haver tocat l'escola en algun moment de la seva vida. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Perquè és que si no, no coneixes la realitat. O sigui, no saben com funcionem. Llavors, clar, organitzar una cosa que no coneixes, tot i que... També haig de dir que una de les coses que m'ha ensenyat el càrrec és a empatitzar una miqueta... Ara tiraré pedra sobre la meva teulada, eh? Empatitzar una miqueta amb els càrrecs, eh? Perquè al final jo tinc la sensació de fer el que puc, el millor possible, però no arribo a tot arreu i no agrada moltes de les coses que faig probablement. I bueno, doncs empatitzo també una miqueta, no?, amb els alts càrrecs, no?, que, no sé, potser aquesta part de que no arriben a tenir tota la visió, però, bueno, que ens han d'escoltar i han de conèixer l'escola.
Sí, perquè el que és de la professió i sap, no? Clar, tu et dius 21 nens a P3, bueno, 21 sí. Nens amb una mestra ja està bé, no? 21 nens sí, total sí. Tampoc no són tants. Però, clar, llavors tu agafes 21 nens, 3 d'aquests nens tenen estats educatives especials, 4 encara van en bolquer, val?
Correcte.
Llavors, doncs, per exemple, n'hi ha 2 que resulta que necessiten vetlladora. Clar, llavors, un se li escapa de la classe. Llavors dius, 21 nens, saps? Llavors, quan ho veus, jo sóc la directora i ja ho veig, saps? Vull dir, m'entens?
Sí,
llavors
sí.
Veus realment que són 21 nens, però són 21 vegades un nen, no sé com dir-t'ho, no? Però no són 21 nens. Cada nen doncs, té les seves necessitats i per estar ben atesos es necessiten recursos humans.
Vosaltres ho veureu normal, però jo amb 21 nens potser em llenço per la finestra. És a dir, no vull pensar en les mares que tinguin un o dos, però jo ara mateix ho estava pensant i estava pensant, mare meva, jo no podria. És a dir, que és de lloar la vostra feina, que no és fàcil. I, com sempre, agrair-vos que la primera secció o segona d'aquest inici de temporada nostra hagi estat amb vosaltres. Us desitgem des de tot l'equip del Penedès en Xarxa un bon inici escolar, un bon any. Anirem parlant segurament al llarg de l'any. I m'acomiado de totes vosaltres, Isabel San José, directora de l'Escola Circe i de Moja. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Anna Vidal, directora de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I Paqui López, directora de Badronà del Carme Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
També gràcies a vosaltres.
Qüestió de segons, 15-20 segons, i ens plantem a 11:15. Això vol dir de nou cita amb l'actualitat, amb aquest segon flash informatiu del matí, i després... Torna la gastro, el Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El Penedès es troba entre les comarques més seques de Catalunya. El Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès han estat les comarques catalanes amb menor precipitació acumulada aquest any. No han recollit durant el 2023 ni un 40% dels que es considera normal. Especialment afectada està la zona ubicada entre el sud-oest de l'Alt Penedès i l'est i el sud del Baix Penedès. Alguns valors registrats són propis d'un clima desèrtic. Nombroses estacions gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya han registrat xifres inferiors als 250 litres per metre quadrat. L'any pluviomètric 2022-2023, que comprèn el període entre la tardor de l'any passat i el final de l'estiu d'aquest any, ha estat especialment sec. En el cas de l'Alt Penedès, a l'estació meteorològica de Vilafranca, a l'Incavi, es van recollir 190,7 litres per metre quadrat, a la de Vilafranca i la Granada 198 i a Sant Martí Sarroca 207, dades molt per sota de la mitjana climàtica. A partir de l'1 de gener, els agents municipals d'Olèrdola prestaran servei als 365 dies de l'any. El servei dels agents municipals d'Olèrdola estarà actiu tots els 365 dies de l'any a partir de l'1 de gener. Així ho ha avançat l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. La mesura comporta que, a diferència de la situació actual, hi hagi servei dels agents municipals els 52 diumenges de l'any i els dissabtes dels mesos d'estiu. L'impuls al servei i la seva reorganització també podria comportar que en aquest primer moment es contemplés la prestació del servei durant algunes nits. El reforç del servei ha estat visible des d'aquesta mateixa setmana amb la incorporació d'un nou agent. L'increment de la presència dels agents municipals també ha estat evident en les festes majors d'aquest estiu al municipi, cobrint actes en tots els nuclis després d'aprovar-se una modificació del pressupost. Fina Mascaró ha subratllat que aquest reforç a l'organització del servei ha estat possible gràcies al diàleg i a l'entesa arribats amb els mateixos agents. Sobre el termini de votació dels pressupostos participatius a Sant Jaume dels Domenys, es podrà votar des d'avui i fins al 24 de setembre. Avui, dimarts 12 de setembre, s'obre la votació de les propostes dels pressupostos participatius que s'hauran d'implementar durant el darrer trimestre d'aquest 2023 i que coordina l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. La votació es pot efectuar per dues vies, a través de la plataforma decidim.santjaumedelsdomenys.cat o presencialment a les oficines municipals durant el seu horari d'obertura. Els veïns i veïnes del municipi poden decidir en què s'invertiran 10.000 euros dels comptes generals votant entre les nou propostes que han estat seleccionades i posades a votació. Millorar i reformar el pati de la llar d'infants Els Petits Arcs, ja que actualment es troba en un estat poc òptim pels infants, planificar activitats durant el cap de setmana pels joves del municipi, fer un carril peatonal entre el carrer Montserrat i el carrer Josep Mercè, a la Carronya, millores al centre cívic, millores a les voreres del municipi, ampliar la freqüència en què passa la màquina d'escombrar als carrers, millores a la bassa gran, la construcció d'una pista de bàsquet i taules de ping-pong i millores als jardins de la Torregassa. El termini per efectuar el vot comença avui, com dèiem, i s'acabarà el diumenge 24 de setembre. I aquest divendres es posa en marxa un espai de trobada per a adolescents del col·lectiu LGTBIQ+, adreçat a tot l'Alt Penedès. Darrerament, els serveis d'atenció integral de l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès han detectat situacions d'aïllament entre adolescents per la seva orientació sexual o la seva identitat o expressió de gènere. Per evitar aquest aïllament, compartir experiències i generar activitats en les quals se sentin còmodes, a partir d'aquest divendres es posa en marxa a la Nau, a Vilafranca, un espai de trobada per a adolescents del col·lectiu LGTBIQ+. L'espai de trobada va adreçat a joves d'entre 14 i 18 anys de tota la comarca i tindrà lloc els divendres de 6 a 8 del vespre a la Nau. Per tal d'apuntar-se en aquest espai de trobada, es pot enviar un correu electrònic a l'adreça lgtbi@vilafranca.org.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 6 minuts de 11:15. I després d'haver estat parlant estona d'aquesta tornada a les aules, una altra de les seccions que torna al Penedès en xarxa és la de gastronomia, que ens acompanyarà un cop al mes, tal i com ha fet en temporades anteriors. Una secció que, com ja sabeu, ens dona molt bones idees amb vins, escumosos i plats de temporada de la mà de dos cracs del sector. Arrenquem secció tornant als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Doncs tornem a retrobar-nos aquí amb el sommelier de Calfero, Xavi Roig. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Recomencem.
Recomencem, sí, sí. Aquí, al tenir fires i tot, molta gent ha començat l'1 de setembre, per ell ha sigut el recomençar. Nosaltres és avui que, després d'un cap de setmana intens de festa, pues ara ja entrem a la normalitat. Però, bueno, aviat tornen a venir més festes. Vull dir, aquí Sant Sadurní no parem, que llavors ja serà festes al voltant de... Bueno, tenim el cabatàs d'aquí menys d'un mes i, vinga, i moltes més cosetes.
Novetats, ara que recomencem, que arrenca el curs, que comencem aquesta sisena temporada del Penedès en xarxa, quines novetats tenim?
El que, bueno, ara tot just aniran sortint coses, l'únic que ara, per exemple, ens trobem que, clar, just comencem coses i dius, bueno, va, anirem preparant coses per d'aquí un mes. No, doncs resulta que aquest divendres, el dia 15 de setembre, és el Dia Internacional de la Garnatxa. I llavors, doncs, dins de cellers, doncs, que tenen, doncs, elaboren bastants vins a través de Garnatxa, Terra Alta, Montsant, Priorat, doncs estan donant un bastant d'impuls amb aquest dia perquè es consumeixi garnatxa. I la garnatxa, doncs, és una varietat, doncs, que pot ser blanca, pot ser negra, n'hi ha una que es diu gris, hi ha la peluda, que és, també és una negra amb una altra variant, i llavors ens fa, doncs, que a vegades pensem, doncs, en vins una mica potents, amb garnatxa, però que a vegades estan afinant més. I ara, doncs, aquest divendres ens toca veure garnatxa, diríem, perquè jo m'agradaria que fos un dia una mica més avançat, que ja no t'enganxés així just a l'entrada del col·le, però això són aquests dies internacionals que no els tries tu i toca, doncs, aquest cap de setmana. Bueno, aquest divendres i ho farem extensiu aquest cap de setmana, doncs, amb alguna promoció al voltant de la garnatxa.
Doncs anem als estudis de Domenys Ràdio ara per recomençar i ressaludar el nostre xef de capçalera acompanyat per la Lourdes.
Doncs sí, ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, David, i tu, molt ben bon tornat.
Molt bé, moltes gràcies. Ja hem tornat un cop més.
Com ha anat l'estiu, primer de tot?
Bé, potser les expectatives eren més, depèn, com a mínim així a la zona del Penedès Marítim, però bueno, ha sigut un estiu més. Suposo que també la gent ha aprofitat molt per viatjar el primer any que no hi ha hagut cap restricció, no? Diguéssim, de proves ni res. Sembla que ha sigut això. Llavors, potser les expectatives eren més d'aquí a nivell local, però bueno, també ha sigut un estiu com un altre.
Mm-hmm. Doncs anem per feina. Productes de temporada, què tenim i quines receptes ens portaràs avui?
Bueno, seguim una miqueta també amb tot el que seria l'hortalissa d'estiu que es va allargant, després amb tema de les fruites, doncs el mateix. També no són... Tot es va fent un petit canvi a poc a poc, amb l'hortalissa, una miqueta, no? I llavors, bueno, avui us porto, doncs, la primera recepta són unes crestes farcides de bacallà amb samfaina, no? Samfaina, que és quan realment ara la podem fer, doncs, amb hortalisses d'estiu, que és el pebrot, no?, l'albergínia, una miqueta de ceba i tot això, no? Llavors us proposo aquest primer entrant, D'acord, aquest cantaran, que també en molts cops pot ser un aperitiu, com també pot ser, bueno, un divertiment també per fer a la cuina amb nens, val? Que també aprofito molts cops per dir això, però és una cosa important que ja ho hem comentat, que els nens més saludables, quan siguin adults, no són aquells que saben més sobre menjar, sinó els que saben cuinar i els que no. Per tant, si a poc a poc també els podem introduir a la cuina a fer receptes, doncs també és molt, molt important, no? Llavors, aquest, al final, és un farciment. Aquestes crestes són, diguéssim, els, com diuen, no?, les empanades. Passa que a Catalunya sempre, bueno, trobareu molts receptaris d'aquestes crestes, que cada país li diuen formes amb noms diferents, no? Per fer aquest farciment, doncs, simplement, doncs, faríem aquesta primera samfaina, no sé què diem, tomàquet, ceba, gradalls, el pebrot vermell, el vergínia, d'acord? Llavors, el que faríem per començar, doncs, és tallar-ho tot, doncs, diguéssim, de wet, no? L'all sí que és més picadet, sofregir primer una miqueta aquesta ceba amb una cassola amb, bueno, un bon raig d'oli d'oliva, després afegir els alls, els pebrots, els tomàquets, les albergínies, val? Això, aquesta samfaina, doncs, que vagi sofregint bé i salar-lo una miqueta, val? Que quedi una samfaina tampoc ha de ser amb foc molt fort, perquè el que ens interessa també és que vagi aquesta verdura confitant, d'acord? Perquè és el que, a nivell de cuina, quan fem les coses a foc suau, el que estem fent amb les verdures és a donar-li aquest gustet més dolcet, o sigui, potenciar els sucres d'aquestes verdures i que tot sigui, doncs, quedi més confitadet, no? Un gust molt, molt, bueno, més suau. No? Això ho veiem molt clar amb la temporada de calçots. Si ens mengem un calçot escalivat com una calçotada, el trobem molt dolç. Aquell mateix calçot el fregim, que és una cocció molt ràpida, notarem que aquell calçot no és tan dolç. Notarem el gust del calçot, però no tindrà aquella dolçor. No? Pues això ho fa també com cuinem aquestes verdures. Un cop tenim aquesta samfaina, el que farem, doncs, és afegir, doncs, el bacallà. Bacallà ja dessalat, ja esmicolat, d'acord, amb la cassola tapada un parell de minutets, i també li afegirem una miqueta per ficar i, bueno, un altre gust també, doncs és oliva negra sense os, ben picadeta, d'acord? I això deixar, doncs, que reposi, i per fer la massa, doncs serà una massa, bueno, una miqueta diferent, d'acord? Què portarà aquesta massa? 110 grams d'oli d'oliva, 110 mil·lilitres de vi blanc, 350 grams de farina fluja, mitja cullerada de sal, d'acord? I aquí el que farem és fer la barreja amb els líquids i anirem afegint la farina, aquesta farina, doncs, a poc a poc per anar incorporant. Al final hi afegirem també un ou i farem que sigui una massa homogènia. Aquesta massa ni pujarà ni doblarà el volum perquè no li afegim cap llevat ni res. Això ho taparem, ho deixarem reposar, ho estirarem al cap d'una horeta així, doncs, deixar-la que reposi, l'estirem molt fineta i amb un cercle, d'acord, d'aquestos de pastís serial, el que farem és tallar rodones. Agafarem aquest farciment que hem fet de callà i samfaina, que us recomano sempre que el deixeu reposar amb un colador, en aquest cas, perquè ens interessa que no estigui molt aigualit, tampoc no ens deixi mal de suc, perquè si no ens aigualirà la pasta i és quan ens queda una miqueta estranya aquestes crestes. Llavors, simplement fiquem una miqueta de farciment al mig i tanquem, d'acord, aquesta rodona i fem com, diguéssim, mig triangle, no? Amb una forquilla, amb una miqueta d'aigua, pintem les vores, apretem amb la forquilla, d'acord? I això, doncs, ho courem al forn, doncs, a 180 graus, uns 20-25 minuts, d'acord? Pinteu-lo també tot amb ou, que quedarà més brillant. I això seria com un petit entrant, no?, de crestes de bacallà amb samfaina.
Xavi, com maridem aquestes crestes?
Doncs jo he pensat en un vi rosat, finet, però amb un punt de persistència, de que la idea és com un producte d'aperitiu, així com, entre cometes, una tapeta, vull dir, seria, doncs, una cosa, doncs, un aperitiu. Llavors, els rosats a mi m'agraden molt amb els aperitius. I en aquest cas he escollit un que té molt poc color, que és d'Heretat Montrubí, que és un celler, doncs, que està a Font Rubí, que es diu, bueno, té un nom en anglès, que perd una mica la idea del territori, doncs que es diu One Night Rosé, diríem, una nit de rosats, i és un rosat que barregen, doncs, principalment està elaborat amb sumoll, que és un celler que està especialitzat en la varietat de raïm sumoll, que el sumoll és una varietat, doncs, que amb rosats et dona, doncs, molta acidesa i també un punt de persistència, de tenicitat, tot i no tenir gaire color. Però llavors combinen el sumoll amb una mica garnatxa i amb xarel·lo, diríem, amb varietat de raïm blanca. I aquí estem parlant amb un rosat pàl·lid, fresquet, ideal, doncs, posat per beure, ben fresc, i llavors és molt refrescant, i crec que, doncs, que amb aquest plat, doncs, ens hi va bé, i també, doncs, estem en dies de calor, que també, doncs, un rosadet, doncs, encara ens fa, bueno, això, aquest nom One Night, diríem, de nit, diríem, també seria, doncs, la idea fresca i de refrescar-te, doncs, a una nit que encara estem en dies de calor d'estiu.
Doncs, David, anem a buscar aquest segon plat.
Sí, és un apunt que de les crestes, que a vegades és això, no? A l'italià seria el calzone, que no em sortia el nom, no? L'empanada en castellà, tot això. Cada país té al final els seus noms, però curiosament els catalans sempre anem perdent els noms molt tradicionals d'aquestes receptes que a molts parts d'Europa o d'altres països també fan, no? El segon plat, bueno, us proposo, doncs, una carn que tampoc no està molt de moda, però que ha sigut sempre molt, bueno, molt habitual, que és la carn de conill, que diuen que fins i tot és de les més saludables per les característiques que té. I que per exemple, doncs, a Calafell, que tenim, no, poblat ibèric, quan hem fet jornades de cuina íber, doncs sempre és un dels ingredients que es porta, no? Perquè al final, quan amb l'època dels cibers, el que va donar el nom Hispània venia precisament d'això, no? De terra de conills, era el significat, no? Sí, i llavors és, bueno, és d'aquells productes, doncs que, bueno, no cuinem massa, però que realment són carns molt, molt saludables i molt bones de fer, i que sempre hem cuinat aquí, no? Per fer aquest conill, bueno, adaptaríem una miqueta aquesta finalització també amb productes, no? D'agost, setembre, que són les figues, no? Hi ha diverses varietats que podem aprofitar, fins i tot hi podem aprofitar la resta de l'any amb aquelles figues seques o amb aquelles figues rodones, no? També hi ha diferents tipus de figues seques, però ara tenim l'oportunitat encara de diguéssim, de fer-ho amb aquestes figues, no? Llavors, pel tema, quan afegim fruita, una miqueta el que serien aquestes receptes de carn, sempre les afegirem al final, val? Ho podem adaptar, doncs, al llarg de l'any amb moltes coses, però al final faríem com un rostit normal amb el conill, agafaríem el conill, diríem que ens el trossegin, d'acord? El pebrat, el primer que es fa sempre, com sempre, doncs, enrossir-lo, doncs, amb una cassola, que quedi ben enrossit, que tingui un color ben dauradet, ben maco per totes les bandes, i el que es fa llavors és treure'l del foc, reservar aquest conillet en un plat i començar a sofregir el que seria, doncs, bueno, un sofregit amb verdures, no? Que en aquest cas, doncs, que fregiríem, doncs, fiquem una mica de ceba, una miqueta de pebrot verd, una miqueta d'all, tot ben picadet, no? Una miqueta de julivert, tot això una miqueta salat, vale, el mateix que hem explicat, no? Que feia la samfaina. Com més pressa tinguem, doncs, aquells gustos es potenciaran menys que si fem el sofregit del xup-xup, no? Que diem tradicional, que abans tot es feia tot una miqueta més, no? Teníem una vida més tranquil·la, tot es feia tot més a poc, tot més d'això. A cuinar ens passa una miqueta el mateix, eh? Llavors, el que faríem és incorporar aquest conill i afegiríem aquest vi blanc, aquest vi ranci, d'acord, el birranci també és una d'aquelles coses que sembla que només puguem fer servir, no? per cuina de Nadal o per cuina de la sàvia. Sempre està bé tenir una ampolleta allí per afegir, perquè això és el que li donarà, doncs, aquest gust típic dels rostits, no? De les elaboracions de cuina catalana. Això ho taparem amb la cassola i que es vagi entendrint aquest conill, quan estigui ben entendrit, doncs quan veieu allò que ja falta pocs 5 minutets, no? O que volem deixar els 5 minutets més, doncs el que farem és agafar aquelles figues que hem comentat, les tallarem per la meitat i les ficarem a la cassola. Això ho sacsejarem, doncs, a 5 minutets perquè aquestes figues, doncs, coquin, però que no es desfacin. O sigui, que les trobem, que deixin anar aquell gustet, però que tinguin encara aquesta, diguéssim, presència.
Xavi.
Doncs, bé, com parlava abans, doncs, de que això, ara aquest divendres serà, doncs, el dia de les garnatxes, doncs, pensava, doncs, en una garnatxa, doncs, que també normalment és una veritat que la garnatxa negra, que normalment ens espanta, perquè quan parlem d'un vi de garnatxa sempre pensem en un vi amb molt alta graduació, i llavors, doncs, aquest vi de molt alta graduació, de zones càlides, perquè és on s'adapta molt bé, i per tradicional es deia com allò, que eren vins peleons, vins durs, i resulta que, en canvi, la garnatxa trobo que és una varietat hiperdelicada, superfresca, i que ens surten molts aromes de fruita, una sensació dolcenca, per això crec que també ens hi pot anar molt bé amb aquest component, doncs, haver-hi posat amb la carn les figues, i també a vegades no té un excessiu color com ens podem pensar com tradicionalment, que era una varietat, doncs, molt tànica, molt secant, i ara més aviat les garnatxes són més delicadetes, i crec que el conill també, doncs, és un plat, doncs, que encara a vegades parlem, és una carn blanca, diríem, que és una que a vegades no té, doncs, la concentració o la potència que tindria, doncs, una carn vermella, que té molta més proteïna i ens necessites uns vins més potents. I aquí, doncs, he pensat en un celler del Montsant que es diu Vinyes Domènec, que és un dels impulsors d'això que deia del dia de les garnatxes, concretament, doncs, amb el vi, amb el Furbus, que és un vi, doncs, que té un any de criança en bota, fa quasi 15 graus, però que ens té una suavitat, una elegància que és, vull dir, te'l veuries quasi sense acompanyar cap àpat, vull dir, que és molt suau, i llavors per mi és un vi, doncs, que és agradable. I curiosament, doncs, està, doncs, és un celler que està a Capçanes, però dius Capçanes, bueno, està tot baix, però llavors agafes un caminet i va tirant amunt a la serra, doncs, de Llaveria, i trobes allà al mig de la muntanya, doncs, amb unes vinyes, doncs, avoltades de roques, que, doncs, que a més un paisatge especial. Dintre del Montsant seria, doncs, a Capçanes, que és, no estan pissarrós com seria la zona del Priorat de Gratallops i tot el que és pròpiament del Priorat, i en canvi amb la de Montsant ens trobem, doncs, un altre tipus de terreny més calcari, que no seria, doncs, la pissarra, però és super, super interessant. I seria, doncs, aquest vi, el Furbus de Vinyes Domènec. Mm-hmm.
Doncs, David, així ràpidament, que ens queden 5 minutets per fer el maridatge de postres.
Sí, doncs, pues mira, un postre que porti una miqueta de raïm, que porti una miqueta de garrofa i ametlla, no? Que són un dels cultius, no?, que venen seguits, diguéssim, aquí al Penedès, i que, bueno, que podem combinar, com sempre, d'una forma dolça, no? Faríem una crema que podríem servir, doncs, directament, doncs, amb un vas, amb una copa maca. Aquesta crema, com un tipus de crema anglès, crema catalana, però més liquideta, potser, més per diguéssim, per fer-lo més lleuger. Mig litre de llet, és rovell d'ou, 100 grams de sucre, i aquí el que afegiríem és aquesta farina de garrofa. Aquesta farina de garrofa, la garrofa, a la cuina, doncs, l'hem de prendre com un aromatitzant més. Sempre que s'ha dit que una miqueta la mala fama del xocolata de pobres, no? Una miqueta de mala qualitat. Però és que al final és un aromatitzant més que ens donarà això. Fins i tot amb aquell rostit, no?, amb aquesta cassola de conill que hem dit abans, es pot ficar fins i tot aquesta farina de garrofa, li donarà aquest punt torradet, aquest punt de picada, no? Igual que si fiquéssim una xocolata, a vegades que en casa s'hi fica, i podríem introduir aquesta farina de garrofa, simplement mitja culladeta de cafè, per donar aquest toc. Amb aquesta crema faríem el mateix, amb una culladeta de cafè, si faríem aquesta farina de garrofa amb llet, que aromatitzi, però que tampoc no sigui molt forta, eh? No volem una crema negra, no?, que tingui molt gust de garrofa. Això, aquesta crema, com sempre, calentem amb la llet, amb l'aromatitzant, el sucre, quan bulli, hi tirem molt a poc sobre els rovells de l'ou, sense parar de remenar, d'acord?, perquè no ens cogui aquest rovell, i després l'hem de tornar a ficar al foc perquè ha d'arribar als 84 graus, més o menys, no? O sigui, aquelles primeres bombolles que fa, perquè es passegi. Sobretot, no pareu mai de remenar, perquè se'ns pot enganxar. Ho deixem refredar, doncs, simplement, doncs, amb una copa, amb un plat maco que tingueu, i quan estigui fred el que faríem, doncs, és afegir simplement, doncs, aquest raïm, no?, una miqueta, no? Ara que estem en temps de barema, tallat per la meitat, li talleu el pinyol, i també, evidentment, aquesta ametlla, que també és molt present també al Penedès, i sobretot al Baix Penedès, doncs laminada, tallada i torradeta, no? Una miqueta la combinació, doncs, d'aquests cultius que trobem al Penedès, i que ara, doncs, estan en plena feina, no? Acaben la campanya i comencen l'altra, com aquí diu.
Xavi, molt ràpidament, bombolles de postres...
Sí, doncs... doncs anem per una garnatxa blanca, una cosa molt rara, que normalment sempre estem amb el xarel o m'acabeu parellada, és un clàssic Penedès del celler Lo Xarel, que és una sensació també, és un brut natura, que és totalment sec, però ens dona molta sensació de fruita, i crec que és una raresa, llavors crec que també pues, ens anirà bé aquesta, una garnatxa blanca amb bombolles del celler Lo Xarel com a clàssic Penedès.
Doncs fantàstic, quin inici que ens heu brindat plegats, Xavi Roig i David Bernet. Un plaer que seguiu amb nosaltres, que estrenem sisena temporada. Molta sort i molts encerts en aquesta temporada que ens atem tots plegats. Gràcies.
Gràcies.
Sempre estàs dins de la meva nevera. No m'importa quan sigui si plou o si neva. Que si fem el remix serà sucre amb vena.
Aquest parell de cracs sempre ens fan venir salivera, o sigui que hi posem una mica de xocolatina, de xocolata, de figa flowers.
En xarxa.